Allo?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Anem a la curiosa del dia, Neus, avui?
Mira, avui parlem de paràsits, perquè, a veure, ja sé que aquesta paraula es pot aplicar a molts àmbits.
Oh, ja.
Vull parlar dels de la naturalesa ara mateix, eh? Perquè, mira, ara que està tan de moda la sèrie de Last of Us, que parla precisament d'aquestes infeccions per una mena de fongs que llavors fa que la gent siguin zombis una mica, bastant fastigosets, tot plegat, però sí que és cert que la natura... bé, els paràsits hem parlat alguna vegada, us vaig explicar aquell cas d'aquells grills, us en recordeu? Que els afectaven i que aleshores van deixar de fer cric-cric, que vosaltres el del cric-cric no ho heu entès mai, però a mi em van explicar que els grills feien cric-cric quan canten. Però sí que és cert que...
Fa calor, no?
Exacte. En aquell cas concret, ells van fer un canvi a nivell adaptatiu perquè hi havia unes bèsties que se'ls menjaven. Però ara us porto uns casos que... han provocat els paràsits. Els paràsits, com el seu nom indiquen, no poden viure per si sols. Ells necessiten enganxar-se a algú, a un hoste, un anfitrió, per poder viure, reproduir-se. Aleshores, són molt més llestos dels que pensem, els paràsits, de manera que busquen la manera d'arribar allà on necessiten. I a vegades, per arribar a aquell hàbitat, han de passar per dos o tres animals diferents. A partir de... m'invento, no és tots els casos, però en alguns casos, per exemple, a partir de les femtes d'un passen a l'altre, de l'altre passen a l'altre i acaben al lloc on ells volen estar. El que s'ha vist
és
que...
Que van de merda en merda.
No sempre, però que en alguns casos sí. Llavors, què fan o què s'ha vist? Que infecten el seu hoste, però no només és que s'hi col·loquin allà i visquin d'ell, sinó que moltes vegades li canvien el comportament perquè alteren químicament el cervell, part del seu organisme, perquè faci una determinada cosa que ells els interessa.
O sigui,
us poso un exemple.
A veure, de Last of Us no va tan desencaminada.
No va gens desencaminada. Per exemple, anem als pobres saltamartins. El saltamartí poden infectar-se per ingerir per accident, per exemple, unes larves molt petites d'un tipus de cuc, que és que no deixa de ser... com una manera de paràsit. Aquesta larva creix fins que arriba a la maduresa. Estem parlant de molt petits, ara és molt, molt micropetits. Llavors, clar, quan arriba aquí, els adults, aquests cuquets ja no són paràsits, llavors ja poden viure sols, d'acord? Però, clar, per viure sols necessiten anar al seu medi on poden viure, que és l'aigua, medis aquàtics. Aleshores, aquests, per arribar a l'aigua, penseu que els saltamartins no viuen a l'aigua, els saltamartins, a l'aigua viuen les granotes i els cacarossos, però els saltamartins viuen doncs pels camps, no? Quan
el
jardins...
El típic saltamontes, no?
Sí, els saltamontes,
Saltamartins.
Els saltamartins.
Saltamartins.
Què passa? Que clar, resulta que aquests paràsits viuen, o quan són molt quan són larves, es posen en els saltamartins. Però llavors és el moment que es fan cucs i necessiten anar a l'aigua. Mira, el saltamartí no va a l'aigua, el saltamartí va allà on li dona la gana. Què fa aquest paràsit? Doncs el que s'ha vist, a partir d'un estudi que han fet, és que aquests cuquets que té el saltamartí poden infectar el cervell del... No poden, infecten el cervell, quan són grans, del saltamartí, i fan que acabin anant a l'aigua, contra la seva voluntat, en certa manera, perquè a més és un medi perillós per ells, perquè es poden ofegar.
O sigui, els trastoca.
Sí, els trastoca perquè vagin a l'aigua, i un cop és a l'aigua, allà aquests cucs, pum, es deixen anar i han arribat a casa seva,
fica,
i ja està.
Es fica l'esperit d'aquesta cosa dins del saltamartí aquest.
Ara, pla.
No va tan així. Són unes proteïnes que provoquen que certes cèl·lules...
És com quarto mil·lenio, això. M'entens?
Oh, no.
No, que és molt greu, això.
Jo és que aquesta nit no dormiré.
Doncs espera't.
Ara entenc perquè vaig trobar un dia un saltamartí amb una planta allà, amb un sisè pis allà a casa meva. Ara ho entenc.
Estava trastocat.
Estava trastocat aquell saltamartí.
Això també passa amb algunes empreses, això, quan treballes,
Què vols dir?
També hi ha alguns paràsits per allà que també se't fiquen dins i tu li fas la feina. Vull dir, ells estan allà a l'arà i tu vas fer la feina d'ells. Això passa,
Doncs
en el món sencer.
Clar, a veure, estem parlant ara del món animal i pensa que els humans també som animals, Pere Farges. Cert, que n'hi ha algun que després us explicaré, que afecta i té tota una història darrere, també. Doncs bé, què passa? Van analitzar les proteïnes que alliberen aquests cucs adults i van veure que sí provoquen que certes cèl·lules del pobre saltamartí se suïcidin directament, això causa una inflamació als teixits, altera el sistema nerviós.
O sigui, perdona, que en són conscients ells d'aquesta gravetat?
No,
i per
ells,
tant...
o sigui, ells no són conscients.
Clar,
el
com que dius que s'acaben
canvi...
suïcidant en alguns
no,
casos...
Bueno, més que res, perquè si es fiquen a l'aigua on no toca i van a parar, tenen risc de morir-se. No suïciden les cèl·lules.
No és com l'escorpí, per exemple,
no?
Que la que es veu acorralat es punxa i adéu.
No, el que passa és que això podria ser la causa que a vegades doncs, saltin de forma descontrolada i acabin en un mitjà que no està en el seu com és l'aquàtic. Però per què? Perquè aquests cucs són el que volen arribar allà i ells llavors poder viure. O sigui, imagina't el paràsit aquest, la força i bé, la capacitat que té de no només viure de l'hoste, sinó que a més generar-li un canvi químic en el cervell perquè acabi anant allà on ell vol que vagi perquè vol viure.
Això és com la burundanga, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Això és en el cas dels saltamartins. Però, per exemple, també passa el mateix, hem vist, amb les rates, perquè hi ha un tipus de la toxoplasmosi, el toxoplasma, hi ha diferents tipus, però n'hi ha un que infecta les cèl·lules dels gats, però abans d'arribar als gats han de passar per altres estadis, d'acord? Yeah. Aleshores, necessiten altres espècies de mamífers i algunes aus, com per exemple pot ser la rata, per poder arribar fins a l'intestí d'un gat, que és on vol viure, d'acord? Aleshores, què passa? Lògicament, una rata femella evita reproduir-se amb mascles que estiguin infectats per virus, bactèries o paràsits per no contagiar-se, perquè no són tontes les rates, evidentment, no? Què passa? Doncs que, clar, hem de tenir en compte que el toxoplasma aquest es transmet sexualment, per tant, aquí té un repte. Vaig pensar, a veure, com ho faré? Jo me'n vaig, passo d'un hoste a un altre per transmissió sexual. Però resulta que la rata a la que estic no es vol reproduir amb un mascle que estigui infectat. Jo necessito reproduir-me. Doncs aquí també hem vist, a partir d'un estudi, que aquest paràsit manipula a les rates femella perquè es cullin mascles infectats en comptes de mascles sants. Perquè es reprodueixen més aquests i és on té més possibilitats després de poder, evidentment, si està infectat,
una qüestió de poder-se... de feromones.
Exacte. Reprodueix, o sigui, els hi produeix canvis en les feromones, que són una mica els missatgers químics, podríem dir, que fan servir, que les rates lliberen amb l'orina, i que és com una, és la comunicació sexual que hi ha, i fan un canvi de manera que elles acaben escollint els que estan infectats en comptes dels que no. I això ho fan, evidentment no se n'adonen elles, però això ho fa el propi paràsit per poder sobreviure i reproduir-se més.
Clar, però això posa en perill la supervivència de la pròpia espècie, no?
Sí, 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 si fos una plaga absoluta que acabés amb ells. Passa que, bueno, és a banda d'aquests, o sigui, aquests són uns quants que reprodueixen d'aquesta manera i no sempre van a parar totes les rates, perquè utilitzen altres mamífers i altres aus també per fer el mateix. Però sí que s'ha vist que en aquests casos, com actuen? Doncs són capaços de modificar el comportament a partir de modificar cerebralment, o en aquest cas hormonalment, depèn de la situació, el que hi ha. El que és curiós és que també els humans no ens lliurem de la manipulació d'aquests paràsits, perquè amb un d'aquests toxoplasmes, que igual que afecta les rates, també ens pot infectar a nosaltres. I el que hem vist és que aquest paràsit ens canvia també les preferències olfactives. Els humans infectats, en els estudis, han vist que l'olor de pipí de gat els hi resulta agradable.
Oh, caram.
Quan, evidentment, la gent que no està afectada per això, l'orina és forta i
clar,
no els hi agrada.
I, escolta, a més de gat.
Exacte.
Que pot una pudor d'espant.
I tu pots dir per què de gat i no d'una altra cosa. A priori pot semblar que és una manipulació com bastant, que no té massa sentit, perquè de cop el pipí de gat no et fa res. Però resulta que hi ha una explicació que la podríem trobar en els nostres avantpassats. Ens hem d'anar molt enrere quan els humans, al principi de tot, encara eren devorats per felins, al seu moment. En aquest escenari, el toxoplasma li aniria molt bé que nosaltres, com a éssers humans, ens sentíssim còmodes a prop del pipí d'aquests depredadors. Per què? Doncs bé, què ha fet la ciència? La ciència ha investigat els nostres germans, els ximpancers, i han vist que els hi passa el mateix, és a dir, els que estan infectats per aquest toxoplasma perden aquella reacció aversiva a l'orina de guepard. Que era el seu principal depredador. Què vol dir? Doncs que, clar, quan hi havia orina d'aquesta, si se sentia, perquè aquests animals marquen el territori amb l'orina, deien, uf, aquí és una zona que hi ha felins, per tant marxem, perquè ens poden són depredadors nostres. Què passa? Si això ja no se sentia, perquè la trobaves fins i tot agradable, o ni te n'adonaves que hi era més fàcil que aquests ximpancers estiguessin a prop de zones on hi havia aquest tipus de felins i que després els poguessin menjar.
I els fotessin.
Sí. Exacte. Doncs aquí ve la història, que nosaltres venim d'on venim igualment, del perquè nosaltres també encara ara ens podria estar afectant això. És a dir, si ens passés, ens podria afectar l'olor, en aquest cas de vida gat, perquè és un felí,
Clar. Perquè
ve d'aquell moment en el que al paràsit li interessava que potser se'ns devorés un felí perquè passava de nosaltres al felí. i és on vol estar-hi, en els intestins dels gats, en aquest cas, o dels felins. O sigui, tot això ve a partir d'aquest paràsit. I l'últim. El 2005, uns investigadors es van topar amb una curiosa colònia de formigues a una illa de Panamà, que van dir, ai, aquestes formigues deuen ser una espècie nova, perquè van observar que bastants individus de la colònia d'aquestes formigues tenien l'abdomen, diguéssim, la panxa de color vermell, un vermell intens, en comptes del negre, no? I van dir, ostres, deuen haver o mutat o són unes altres formigues diferents. Llavors, primer van pensar això, que era una espècie nova, però llavors van disseccionar els abdòmens d'aquestes formigues que tenien aquest color vermell i van veure que aquest color vermell, o sigui que dins, tenien centenars d'ous transparents amb uns cuquets a dins, que eren uns tipus de paràsits. I van pensar, ostres, aquestes formigues no són noves, són de la mateixa espècie, però en canvi tenen això dins. Què passa? Aquest paràsit encara no se sap el cicle que té, però es pensa, pel que s'ha vist, que és un paràsit que necessita arribar a una au, a un ocell. Què passa? Que aquesta formiga, que deu viure a prop d'un tipus d'aus que aquest paràsit vol arribar-hi, té un esquelet bastant dur, com una mena de... és molt rígida, i les aus no se les mengen, aquestes formigues, perquè no els hi agraden. Però...
costen d'arrossegar.
Sí, a més, costen d'arrossegar i es veu que desprenen unes feromones una mica desagradables. Llavors, clar, els ocells no se les mengen.
Són les formigues mofeta.
Exacte.
Però resulta que, clar, freqüenten molt un tipus d'arbres d'aquesta zona, estem parlant que hi ha una illa de Palamà, que tenen són uns arbres que tenen uns fruits vermells.
Mm-hmm.
Penseu una mica. Resulta que el paràsit aquest modifica l'abdomen del posar totes les larves, queda de color vermell, i els ocells que es pensen a distància?
Que és la fruita.
Exacte. I d'aquesta manera és fàcil que piquin. En aquell moment enganxin una formiga en comptes de la fruita, puguin agafar una formiga i el paràsit pugui traspassar a l'au, que és on te vol anar. Tu imagina quina intel·ligència la natura que té,
ara.
És espectacular.
Però a veure, aquí hi ha d'haver algú, no?, que marqui una mica.
Com ja dir, home.
Ara aquí entraria en una conversa metafísica que no hi entraré, Joel Tallant.
Home, a veure, com és possible que aquests elements, aquests paràsits, provoquin tot això? Amb quina finalitat?
Home, ells en reproduir-se i en poder arribar allà on volen. Ells, clar, clar.
Però clar, jo continuo anant allà mateix. Tot això no posa en perill la supervivència de l'espècie que afecta?
No, perquè mira, en aquest cas, per exemple, les formigues, es veu clar, era una colònia de formigues, no totes estaven infectades així. Unes quantes eren i unes quantes no. Per tant, no és que afecti a tota, no és una plaga que llavors erradiqui l'espècie.
Fan servir els seus per tot això, no? Per reproduir-se.
Ells volen sobreviure.
Manera, sobreviure.
Ells volen sobreviure.
Encara que hagin de matar alguns dels seus, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
Vull dir que és com una guerra, això.
Sí, sí.
Com una guerra.
Sí, sí.
O com la política.
Però és curiós, no?, veure com tu fas, o sigui, com traces tot aquest camí per arribar d'aquí a allà.
Això també ho deuen fer.
Fer-ho.
Clar, això també ho deuen fer per evitar una sobrepoblació de determinades espècies, no, en alguns casos.
Bueno, clar, aquí llavors entraríem, ja et dic, jo no m'hi posaré perquè és un jardinet, amb el tema de l'equilibri de l'ecosistema, etc, però sí que és cert que, i això ho sabem, quan tu alteres l'ecosistema d'alguna manera, alteres una espècie com a humans, de forma no natural, alteres la resta de coses. Això ja està més que demostrat. Ara, a nivell de natura, perquè això no ho han fet els humans, és a dir, això bé, a nivell de natura funcionen d'aquesta manera i hi ha un equilibri. Potser hi ha un equilibri, encara que hi hagi això. Perquè és el que et dic, en el cas de les formigues aquestes, no són totes. Eren unes quantes sí i unes quantes no. Però aquestes que sí feien que aquest paràsit pogués acabar arribant a l'au, no?, que és el que necessitava o el que volia.
El problema és que no podem saber aquest paràsit, si ens afecta o no ens afecta,
No, això... parlaven de que això, parlaven del tema aquest de l'orina, del pipí dels gats, etc, com una qüestió olfactiva, que no té més que això, però que si vas a buscar la història, no?, vindria d'una altra qüestió, que era quan, doncs mira, clar, felins menjaven els ximpancers i nosaltres al seu moment, no?, i era diferent del que és ara.
Ara, com que no se'ns vol menjar ningú...
Voler no ho sé, bueno, poder és més complicat.
Amb determinades feromones no sé què dir-te.
Aquí podríem posar aquella cançó, tu lo que quieres es que te coma el tigre.
Ara, ara. Les curioses del dia amb el suport de Tweeting.
Tweeting,
La botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. Vols que el teu mòbil vagi més ràpid? Informa-te'n d'aquesta tarifa. 29 gigas acumulables per 14 euros amb 90 al mes. Només vols fibra a casa? Tenim una tarifa per 24 euros amb 99 IVA inclòs. A Twitting tenim els millors preus. Twitting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.